Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Han passat uns quants dies sense informatiu i les notícies hem de confessar que s'acumulen. Confie que les Pasques que Sant Vicent hagin estat agradables i us hagin permès carregar les piles per a tot el que ve a partir d'ara, que no és poc. Avui és dimarts, 14 d'abril. Fa 95 anys es va proclamar la Segona República a Espanya. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Al llarg del dia d'avui està previst que es recupere el subministrament d'aigua a Montepego. El veïnat porta una setmana sense aigua a les cases per diverses averies seguides en el pou del Salvador, que subministra l'aigua a la urbanització. L'Ajuntament de Pego s'ha fet càrrec mitjançant execució subsidiària de la reparació que necessite el POU perquè es puga restablir el servei, tot i que la competència la té, indiquen fons municipals, l'entitat Montepego S.A. Una passarel·la de xicotetes dimensions paral·lela a l'actual pont del Tonyinero és una solució viable per l'Ajuntament d'Oliva. És el que transmetia l'alcaldessa Yolanda Pastor a les representants de l'associació veïnal Pont del Tonyinero divendres passat durant la reunió que van mantindre. Així mateix s'ha compromès Pastor a tornar a reunir-se en un mes junt amb l'alcalde de Dénia per a parlar de com està la situació. A partir d'ahir, des de l'associació es decidirà si cal mobilitzar-se per a pressionar les administracions i aconseguir una infraestructura provisional que permeta passar el riu abans de l'estiu. Oliva celebra el 14 d'abril amb una ofrena floral al Memorial Democràtic i una conferència sobre com construir ciutadania des de la història i la didàctica. Aquestes dues activitats s'emmarquen en el 8è cicle Fem Memòria Oliva, que va començar al març i s'estén durant tot el mes d'abril. Enguany, el cicle pren com a títol de milicians a soldats. A Pego, este cap de setmana, l'Associació per la Memòria Històrica de la localitat celebra el Dia de la República divendres 17 d'abril i diumenge 19. Durant els mesos de maig i juny podran continuar visitant-se els caps de setmana els monuments i recursos turístics de Pego i les Valls. La mesura es pren després de l'èxit que han tingut l'obertura de monuments, museus i punts d'informació turística al febrer, març i sobretot a l'abril. Encara que en este mes d'abril el punt d'informació turística de la Muntanyeta Verda es podrà visitar. Serà demà, dimecres dia 15 i diumenge 9 d'abril de 10:30 a 1:30 de la vesprada.
Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
Fa una setmana que el veïnat de Montepego no té aigua. La raó està en les instal·lacions del Pou del Salvador, que subministra l'aigua a la urbanització. I és que diverses averies consecutives en la infraestructura han provocat el trencament d'una bomba, una peça molt costosa que l'actual situació de la comunitat de béns no pot assumir i agreuja la situació. L'Ajuntament de Pego, en este context, explica l'alcalde, s'assabenta del problema el passat dimecres 8 d'abril quan comencen a entrar-li registres d'entrada i correus de residents de Montepego explicant que no tenen aigua des de fa dies. Admet Enrique Moll que no és la primera vegada en els últims 2 anys que el servei d'aigua doncs falla, però fins ara havien estat unes hores, un dia, però no d'una durada tan llarga. L'escoltem.
El dimecres passat, dia 8, comencem a rebre correus de residents en l'urbanització, en la qual ens diu que n'hi ha un tall d'aigua des de feia un parell de dies. És una cosa inusual, o sigui, és veritat que hi ha hagut durant els 2 últims anys alguns episodis de tall d'aigua, però han sigut sempre puntuals, una vesprà, un matí, un dia màxim, però es comencem a rebre queixes dels veïns dient-nos que porten ja 2 o 3 dies sense aigua. Intentem posar-nos en contacte en Montepego S.A., que és l'empresa concessionària i subministradora de l'aigua. No tenim possibilitat de poder posar-nos en contacte amb ells. Els telèfons que tenim de contacte no mos contesten. Fem una notificació per part de la policia per a que mos contesten i mos diguen quin és el problema que tenen. Al no poder contactar amb ells de ninguna manera, ens posem en contacte en els propietaris del pou que subministra i els quals ens diuen que hi ha una bomba que s'ha trencat, que ells no tenen possibilitats econòmiques de poder restaurar-la perquè l'empresa concessionària Montepego S.A. no està fent el pago de l'aigua i que té un deute superior als 200.000 euros en ells i que ells, hasta este moment, tenien un fondo en el qual anàvem fent xocotet de reparacions per a poder mantenir el pou, però que ara no poden assumir el cost de la reparació.
I tot apunta que Montepego S.A. Era fins ara l'accionista majoritària, però degut als deutes als que ha fet referència l'alcalde amb el pou del Salvador, doncs té embargades les accions. En tenia unes 3.000 i actualment li queden unes 100 o 170. Qualsevol llaurador que és soci d'esta comunitat de béns del pou El Salvador té unes 200 o 300 accions i també hi tenen accions els 3 ajuntaments amb terme municipal a esta zona, el del Ràfol d'Almúnia, el de Pego i també el de Dénia. Dels embargaments s'adjudiquen als ajuntaments perquè tenen una relació contractual amb Montepego i per això amb l'urbanització, com diem, aquestes accions embargades s'adjudiquen per qüestió de metres quadrats als 3 ajuntaments. Hem de dir, però, que actualment l'Ajuntament de Pego, assessorat pels serveis jurídics de la casa i amb un informe d'intervenció, ha procedit a intervindre mitjançant execució subsidiària en eixe pou a l'empara de la seva potestat en matèria de control, de vigilància i salubritat amb la finalitat de restablir el servei el més aviat possible i, de fet, com podíem escoltar, si no passa res, al llarg del dia d'avui ja es podrà tindre de nou aigua a les cases de Montepego i també als camps que reguen del pou del Salvador.
Automàticament ens posem en contacte amb servicis jurídics de l'Ajuntament i d'intervenció, els quals ens diuen que d'urgència podem actuar. Ens han demanat que ens passaran uns informes de lo que són les deficiències tècniques que n'hi ha i de les deficiències econòmiques, i l'Ajuntament assumirà en un primer moment aquest cost de restaurar la bomba per a poder donar subministre a les persones. Ha donat la casualitat de que han sigut festes, han donat la casualitat de que han sigut pont i ha donat la casualitat de que les 3 persones no han tingut el subministre que haurien de tindre. Des del Ràfol, des de l'Ajuntament del Ràfol, s'ha actuat portant unes bombones d'aigua, perquè sí que l'Ajuntament de Ràfol té recepcionar l'urbanització. Nosaltres, igual que Dénia, no tenim recepcionar l'urbanització, llavors no podíem actuar en un terreny que és el nostre. Ens vam plantejar en el seu moment de portar camions cubes i omplir el depòsit, però des de servicis jurídics ens vam dir que nosaltres no podíem intervindre en la propietat privada sense l'autorització de l'empresa. Hem estat intentant buscar a l'empresa per activa i per passiva i no hem pogut aconseguir res. Sí que sabem que es va personar un dels membres de la família que gestiona l'Àuia en el quartel de la Guàrdia Civil presentant una denúncia contra els propietaris del POU per la falta de subministre, però els servicis jurídics municipals ens diuen que qui té l'obligació de mantenir el servici és Montepío Oceà, que en el cas de que per lo que fora el POU no tinguera prou diners o no tinguera possibilitats econòmiques per a poder restablir el servei, qui hauria de posar aquesta inversió és l'empresa subministradora. O sigui, el concessionari i el subministrador, en aquest cas, és Montepío Oceà, i el problema que hi ha hagut és que durant els últims anys no ha fet un manteniment ni de les instal·lacions ni les tuberies. Es perd moltíssima aigua i damunt el motor està obsolet. Per tant, nosaltres ens hem posat en contacte en el POU. Si no passa res, durant el dia d'avui el subministre es restablirà i en camant ja, subsidiàriament, li reclamarem els gastos que s'havien pogut produir a Montepío S.A. Igual cau en un sac foradat, però el que no podem fer nosaltres tampoc és que les persones no tinguin el subministre d'aigua que correspon. N'hi ha que tindre ben clar que el responsable del tall i el responsable de que els veïns de Montepío no tinguin aigua és Montepío S.A., que és l'empresa que té la concessió i que té l'obligació de subministrar l'aigua.
Hem de dir que des de l'Ajuntament del Ràfol d'Almúnia han posat dipòsits d'aigua, com explicava l'alcalde Enrique Moll, que Pego ha intervingut en el POU per a reparar aquesta bomba necessària perquè torni el subministrament d'aigua als camps i a l'urbanització, i l'Ajuntament de Dénia solidàriament ha ingressat 151.000 euros pel deute que Montepío S.A. té amb la Seguretat Social des de 2009 pels seus treballadors a partir d'un requeriment judicial. Els tres ajuntaments ho han judicialitzat perquè la mercantil se'n faça càrrec d'aquest ingrés d'estos 151.000 euros de deute amb la Seguretat Social pels seus treballadors.
Actualitat. Informatius. Ràdio Pego. Sara García.
Divendres passat al matí, l'associació Pont del Tonyinero va continuar amb la sèrie de reunions que s'havia proposat. En este cas, la cita era amb l'alcaldessa d'Oliva, amb Yolanda Pastor. Esta es va mostrar molt amable amb les representants veïnals, segons expliquen. A més, junt amb el tècnic municipal, els va mostrar els planos del pont perquè veieren com de malament estava. Ens ho relata la presidenta de l'associació Pont del Tonyinero, Lola Sastre.
Que ens ha ensenyat els planos del pont perquè veguérem l'estropejar que estava, que diu que no s'explica com no ha caigut més pronter, perquè diu que estan els ferros però rosegats. Diu que ni siquiera estan oxidats des de la part de dalt de tant de camió i tant de cotxe que ha passat, que no ha arribat ni a oxidar-se, però que la part de baix està feta pols.
Pel que fa a les negociacions per a restaurar la infraestructura, l'alcaldessa d'Oliva els ha confirmat que s'ha posat d'acord amb el seu homòleg de Dénia després que Estela telefonara. Així mateix ha desvelat Pastor que la Diputació d'Alacant sembla que ara estiga un poc més flexible al voltant de la infraestructura després de la repercussió mediàtica del problema generat per la falta del pont que unisca les dues províncies Granollers i els dos termes municipals. No obstant això, advertia l'alcaldessa d'Oliva que encara no ha donat el sí a les peticions de l'alcalde de Dénia, de Vicent Grimalt.
Havia tocat l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, havia parlat amb ella i que s'havien posat d'acord i que Diputació d'Alacant, pues, pareix que ara el tema estigui un poc més flexible. És el que després de tota la publicitat, però que encara no ha el sí. I que en el cas que les diputacions no pagaren, això ho paga l'Ajuntament, els dos ajuntaments. Però evidentment es voldrien que això ho pagara Diputació, perquè tot això que s'ahorren ells. Però que en el cas extrem que no vulguin pagar-ho, pues es farien càrrec ells, perquè de veritat que és una via d'accés i consideren que és necessària.
Perquè tot vagi més ràpid del que va, indiquen des del consistori Oliver que s'ha de demanar la declaració de zona d'emergència perquè, si no, adverteixen que pot tardar moltíssim. I, de fet, si anara ràpid, calculen un any o any i mig.
Han de declarar zona d'emergència, perquè diu que si ho declaren per zona d'emergència pot anar més ràpid, que de l'altre cas pot tardar moltíssim. I si es declara zona d'emergència és algo que és precís i es podria fer. I es calculen que fent-ho així, de si un any i mig, estaria fent el pont.
Un termini excessivament llarg per al veïnat afectat que demanen una solució per a este mateix estiu. Per això han insistit en la necessitat d'una passarel·la de vianants per a poder passar a peu d'un costat a l'altre.
I clar, mos atenem dir que, uf, des d'un any i mig que fem aquest estiu. No eixim i que demanem una passarel·la. Aleshores, ella diu que una passarel·la és viable, però seria una passarel·la xicoteta que no haurien de trencar el pont, perquè, clar, si destruïssin el pont, si fan un pont, perquè dic, els ponts és tot de la dana, diu, és que si fem un pont han de desmuntar ese, i si muntem un pont provisional es quedarà el pont provisional, que té tota la raó. Aleshores, seria fer una passarel·la xicoteta que sigui paral·lela al pont, en el qual pogueren passar pues, un parell de persones i ja està, i diu que això es podria fer prou pronte.
En un mes es produirà una nova reunió, en este cas a tres bandes, entre l'associació veïnal Pont del Tonyinero i els ajuntaments d'Oliva i Dénia. En aquest moment s'ha compromès Yolanda Pastor en aportar informació de com està la situació, és el que explica Lola Sastre.
Jo vos promet que d'ací un mes tindreu els resultats. D'ací un mes ens reunirem l'alcalde Dénia, ella i nosaltres, i ens dirà el que n'hi ha. Que si en aquest moment no han aconseguit res per la via més bona, pues, aleshores pues, sí, igual tindrem que convocar, perquè nosaltres l'idea era tallar a l'autocine, fer una manifestació ahir i tallar la carretera. I diu, espereu-se. Espereu-se, anem primer per tot el que és legal i a veure què passa.
L'associació Pont del Tonyinero, en el curt període de temps que porta activa, no ha parat d'augmentar el seu nombre de socis i sòcies. Si està unint gent dels dos costats del pont, també el veïnat que hi ha fins a arribar al riuet de Vila Riviera, l'associació de la platja de les Deveses i persones anònimes de casetes individuals. Una resposta que la gent que va promoure esta nova associació no s'esperava mai, però que agraeix moltíssim el gest de fer pinya.
A veure, m'ho dit això, antes de l'estiu volem una solució, no podem estar així, perquè ara estan donant-se el cas que entren a robar a l'altra part del riu, passen el cotxe així a la part d'Oliva, i clar, com la policia no pot creuar el riu, van i roben. Diu que això va passar l'altre dia al Tonyinero. El Tonyinero diu que van trencar la caixa, tenia el cotxe a esta part d'ací, quan l'alarma va sonar i va arribar la policia, ells estaven a esta part. Saps què és? Els lladres se les saben totes.
I per aquesta raó i per moltes més que hem anat explicant des que es va produir el tancament del pont del Tonyinero, des de l'associació veïnal s'ha insistit que volen una solució abans de l'estiu perquè no poden continuar sense aquesta connexió directa d'un costat i l'altre per accedir a la platja i a d'altres doncs, serveis que també estan disponibles a diversos llocs i que necessiten el desplaçament de les persones que viuen allí.
Els informatius a Ràdio Pego.
En format breu informem que a nit, concretament a les 21:53, es va produir un terratrèmol de magnitud 2,6 amb epicentre a Oliva. La proximitat va fer que en algunes zones de Pego, com per exemple Mostalla, es notara un lleu moviment de terra. Una veïna ho descrivia com si una família de porcs senglars passara corrents pel costat de sa casa. Un terratrèmol que es queda en anècdota.
Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
Avui, 14 d'abril, es compleixen 95 anys de la proclamació de la Segona República a Espanya. És per això que són molts els actes que s'han organitzat per tot l'Estat. A Pego serà divendres i diumenge quan l'Associació per la Memòria Històrica Maria Dolors Lloret celebra dues activitats. Divendres 10 a les 7 a la Casa de Cultura es presenta el llibre Valencianos y Valencianas contra el nazismo y la Francia de Vichy d'Adrián Blas Mínguez Anaya, delegat de l'Amical de Mauthausen al País Valencià. Diumenge 19 d'abril a les 11 del matí serà un dia de celebració on es demana que es pengen dels balcons la bandera republicana. A més, hi haurà concentració i ofrena de flors a la plaça Maria Cambrils i presentació per part de l'Associació per la Memòria Històrica de Pego i un Parlament de Dones Cabales. Finalitzarà l'acte amb la interpretació de Jaume Ginestar de la cançó Homenatge a Teresa d'Ovidi Montllor i també el cementeri municipal serà protagonista davant d'aquest memorial dels republicans que van caure durant la guerra. I avui mateix a Oliva, dins el 8è cicle Fem Memòria a Oliva, que té com a títol de Milicians a Soldats, hi ha dos actes programats que ens explica Joan Morell, historiador.
Avui, 14 d'abril, a les 16 hores, està prevista una ofrena floral al Memorial Democràtic i, posteriorment, una conferència de l'historiador Antonio Calzado sobre la didàctica i la història que tindrà lloc a la Biblioteca de l'Envic d'Oliva a les 18 hores. Les activitats previstes continuaran aquesta setmana i part de la següent. Tota la informació la podeu trobar en l'agenda d'activitats publicada en la pàgina web de l'Ajuntament d'Oliva. Us esperem i us convidem.
Les activitats previstes en este 8è cicle Fem Memòria a Oliva han volgut fixar-se enguany en el context generat per la sublevació militar del juliol del 36 i quines circumstàncies es van derivar de la mobilització d'un 20% del total de la població d'Oliva eixe mateix any, segons explica Joan Morella.
Milicians a Soldats. Les activitats previstes tenen com a fil conductor aquest tema, per la qual cosa s'han realitzat conferències, presentacions de llibres i projeccions audiovisuals en les que s'intenta explicar el context generat per la sublevació militar de juliol del 1936 i quines circumstàncies es van derivar de la mobilització d'un 20% del total de la població d'Oliva en aquesta època. Primer com a milicians i posteriorment com a soldats i oficials de l'Exèrcit Popular de la República. Igualment, s'aborden també les conseqüències de la derrota de la República per al gruix d'olivers militaritzats durant la Guerra Civil. Unes conseqüències molt diverses, encara que tenen com a denominador comú el control i la repressió sobre aquells soldats, ja foren voluntaris o forçosos.
Els informatius a Ràdio Pego.
De febrer a abril, el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre de Benialí i l'Almàssera del Moltó del Patró, els dos a la Vall de Gallinera, la Cova de Canelobres de l'Atzúbia, el Museu Etnològic de la Vall d'Ebo i el Punt d'Informació de la Muntanyeta Verda, situat a la Marjal de Pego, s'han obert durant el dissabte o el diumenge de 10:30 a 1:30 de la vesprada. La resposta de la gent a aquesta obertura ha sigut tan bona que des de la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls s'ha decidit ampliar el servei durant els mesos que venen, el de maig i juny. Explica la tècnica de turisme, Mari Nieves Mayor, que ha sigut sobretot durant els dies de Setmana Santa i Pasqua, quan l'afluència de gent als monuments, museus i punts d'informació ha estat més abundant per les jornades festives i perquè comença a fer un horatge més agradable.
Durant els mesos de febrer i fins ara abril s'han obert uns monuments i punts d'informació que de normal estan tancats. I gràcies a l'ajuda de l'Agora, que hem contratat a un auxiliar de turisme, hem pogut obrir puntualment aquests recursos i ha tingut prou èxit, sobretot ara en la Setmana Santa. Per això hem decidit continuar el mes de maig i juny obrint aquests monuments i esperem que la gent pues, vinga a visitar-los.
Durant aquest mes d'abril, el punt d'informació turística de la Muntanyeta Verda encara es podrà visitar un dia i no dos, com hem dit en titulars. Serà diumenge de 9 d'abril, un espai concebut com un lloc de recepció i divulgació per a la gent que visita el parc. Compta amb equipament i contingut interpretatiu destinat a posar en valor l'entorn i especialment la tradició del cultiu de l'arròs al parc natural. L'oficina disposa de mobiliari expositiu i de 6 panells informatius que expliquen diferents aspectes relacionats a amb la Marjal, amb el parc natural i també amb aquest cultiu tan arrelat al municipi. A més, el 9 de maig a les 9:30 es farà una ruta interpretativa per la Marjal que tractarà la flora, la fauna i també l'observació d'aus. Estarà guiada per Joan Sala i estava prevista per al dia 12 d'abril, però es va suspendre per la pluja i es recupera el 9 de maig. El calendari de visita dels diferents monuments, punts d'informació i museus el podeu trobar detallat al nostre web i també al de la Turistinfo, que recordem és www.pegoilesvalls.es. I pel que fa a la previsió de l'horatge, després d'un cap de setmana inestable i amb baixada notable de temperatures, estes comencen a remuntar. De fet, avui hem tingut una mínima d'11 graus i tindrem una màxima de 22 graus a Pego, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I el sol serà el protagonista fins a que doncs, s'amague, però el cel continuarà ras. Temperatures suaus a un vent que ara està encalmat i que bufarà fluix a partir de la vesprada de component sud-oest. Per a dimecres començarem amb el cel clar i a partir del migdia poden aparèixer intervals de núvols, però sense major importància. Temperatures, les mínimes es mantenen en els 11 graus i demà les màximes arribaran als 24. El vent bufarà fluix de component variable. I dijous doncs, tindrem el cel ras amb temperatures un poc més altes, 14 graus de mínima, 26 de màxima i el vent bufarà fluix entre sud-oest i sud. Fins ací l'informatiu de avui dimarts, 14 d'abril. Moltes gràcies per estar ahí, per escoltar la 107.8 de l'FM. Nosaltres tornem demà puntuals a la 1. Fins aleshores, que ho passeu molt bé. Adeu.